rebudes per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación.
Ho ha assegurat aquest dimecres vespre després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina a Palma, una compareixença en la qual també ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan a Mallorca. Abans de la trobada amb el monarca, el president del govern espanyol s'ha reunit també amb Marga Proens. Els dos polítics han acostat postures sobre migració i han parlat de turisme i de cogestió aeroportuària.
El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
Però ens això sí ha assegurat que la reunió ha acabat sense cap avanç ni cap novetat. És dijous, dia 30 de juliol. El Consell de Mallorca exigeix la dimissió del delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística a Palma.
Ha estat arran d'una moció de més presentada al ple que també reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El PP, Vox i Coalició per Mallorca ja han votat a favor, mentre que el PSOE l'ha rebutjada.
La dona del president espanyol, Begoña Gómez, canvia d'advocat i fitxa el lletrat mallorquí Jaime Campaner.
L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malversació. Campaner substitueix així Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hi ha hagut 9 detinguts en una operació antidroga duita a terme a diferents municipis de Menorca.
La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. A més de les detencions, els agents també han decomissat diverses substàncies i dobles.
I les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot l'estat espanyol, segons les darreres xifres del Consell General del Notariat.
Unes dades que hem conegut aquesta matinada també crida l'atenció que cau la compra-venda de pisos en un poc més d'un 20% el mes de maig.
A les 8:30 del matí en parlarem amb el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, en José Miguel Artieda, i de l'exterior ens farem ressò dels nous atacs aquesta matinada dels Estats Units contra l'Iran. Uns atacs llançats com a represàlia, asseguren pel llançament de múltiples míssils contra la base aèria i el quarter general de l'exèrcit nord-americà a Jordània. Mitjans iranians informen ja del manco, dues persones ferides. I en els esports, el Reial Mallorca s'enfrontarà avui a Al-Ittihad per tancar la seva estada a Marbella. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell disputarà a les 10 del matí al Banús Football Center el tercer partit amistós de la pretemporada i el darrer a terres andaluses. Un enfrontament que podreu seguir per IB3 Televisió. L'U d'Eivissa i l'S d'Eivissa es veuran les cares el pròxim 8 d'agost a l'amistós amb motiu de les festes de la Terra. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques, i en bàsquet ja coneixem el calendari de la primera FEB 2026-2027. La Lliga començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palma i Figuí, mentre que l'Èstia debutarà a la pista del Cantàbria.
I tancant la portada amb la previsió del temps per avui, avui és el primer dia precisament de la setmana en què s'activen avisos per calor a les Balears. S'activaran a les 12 al nord i a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada calorosa i també de rècord de temperatura, ja que l'anterior jornada a la boia de la Dragonera vàrem assolir un rècord. Vàrem assolir els 31,4 graus de temperatura superficial de la mà. Jornades caloroses les que tenim per davant. Avui, de moment, esperant que la temperatura màxima giri entre els 33 i els 36 graus a bona part del territori, i fins i tot a l'interior de Mallorca podríem assolir els 37 graus de màxima. mínima. En el cel, molt de sol al llarg de tota la jornada. I pel seu costat, el vent bufarà en conjunt bastant fluix de xaloc i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que al sud i a l'est de les Pitiuses sí que podrem veure encara qualque redal de maró. Molt poca cosa. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Sant Francesc i 24 a Eivissa. A Mallorca, 22 graus a Santanyí, 23 a Andratx i 24 a Cala Rajada. I a Menorca, 24 graus a Ciutadella i 25 a Es Castell.
Són temperatures d'aquesta hora, quan són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan, a Mallorca. Ho ha dit aquest dimecres vespre, després de la tradicional reunió estival amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina, Palma. Una compareixença en què també ha tancat files amb el màxim responsable de l'executiu central a les Illes, el delegat Alfonso Rodríguez, en relació amb les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
Sánchez manté la confiança amb l'exbatlle de Calvià i comparteix que si hi ha alguna responsabilitat en l'acció dels agents antiavalots, es depuraran.
Absoluta confiança por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación que se ha abierto como consecuencia de esta manifestación.
Ha assegurat que empatitza amb les reivindicacions dels milers de mallorquins que diumenge sortiren als carrers de Palma. En aquest cas, però, considera que la principal demanda és un canvi de model i relaciona el problema amb el problema de l'habitatge. Per això ha fet una crida a totes les comunitats governades pel PP i en especial a Marga Proens, amb qui s'ha reunit el consolat demà abans de trobar-se amb el monarca, perquè apliqui la llei estatal d'habitatge.
Que dejen a un lado su dogmatismo neoliberal, su sectarismo ideológico y que utilicen las herramientas que habilita el Estado precisamente para intervenir un mercado que no está funcionando.
La presidenta del govern també ha aprofitat la reunió bilateral per traslladar queixes de Sánchez, en aquest cas sobre gestió aeroportuària.
El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
Els presidents han acostat postures sobre la política migratòria. Sánchez ha demanat a Algèria que activi els mecanismes de repatriació de manera més intensa.
Para que, en efecto, bueno, pues esta migración irregular, que es verdad que estamos controlando mejor en relación con el año pasado, pues no tense a unas islas, las Islas Baleares.
La presidenta del govern, però, insisteix que les dades no han millorat.
Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria.
La reunió ha durat prop d'una hora i Proens lamenta que hagi finalitzat sense avanços ni novetats, tot i que sí que destaca predisposició en certes qüestions.
L'he vist predisposat i s'ha compromès en què hi hagi aquesta reunió a nivell tècnic. I després també li he recordat la necessitat d'encetar també a la negociació dels convenis de carreteres i també he vist, cosa que amb altres xerrades no havia estat així, voluntat política.
Sánchez i Proens també han parlat de temes més locals, com ara càrregues policials.
Sánchez feia aquestes declaracions des de Mallorca just el dia que coneixíem que la seva dona, Begoña Gómez, ha canviat d'advocat, Antonio Camacho, pel lletrat mallorquí Jaime Campanell. Assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i de malversació. Ens ho explica Neus Marcant.
El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
I qui és Jaime Campaner?
Doncs és un advocat penalista mallorquí especialitzat en dret penal econòmic i procediments judicials relacionats amb la corrupció, el frau i el blanqueig de capitals. En 43 anys ha intervingut en procediments judicials, hem de dir, complexos i també molt mediàtics, com el cas Noos i el cas Pujol contra l'expresident de la Generalitat Catalana. També ha estat advocat de Joan Laporta, del Futbol Club Barcelona, i ha participat en altres casos d'abast internacional. Al seu despatx, Campaner Lou té oficines a Madrid, a Palma i a Eivissa.
I encara coagen les càrregues policials de la manifestació de diumenge contra la saturació turística i la polèmica al voltant d'aquestes càrregues. El Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que s'obri una investigació judicial independent.
Demanen que s'esclareixin les causes de les lesions patides per almenys una vintena de persones i condemnen l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants indefensos i periodistes. A través d'un comunicat, el Col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, que pertany a la Comissió de Drets Humans, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional responsable de les agressions als manifestants no serà independent.
No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fonts properes a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
I el Consell de Mallorca ha exigit la dimissió del delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per aquestes càrregues policials en la manifestació de diumenge estat, arran d'una moció de Més presentada al ple que alhora reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per l'actuació de la Policia Nacional. El Partit Popular, Vox i Coalició per Mallorca hi han votat a favor i el Partit Socialista l'ha rebutjada.
La iniciativa defensada pel conseller ecosobiranista Vial Paeres també condemna les agressions registrades durant el dispositiu policial, entre elles la patida per un fotoperiodista mentre exercia la seva feina. Reclama una investigació dels fets per determinar les responsabilitats polítiques i operatives derivades de l'actuació policial.
Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació. Exigim la dimissió del delegat del govern. I si no es produeix, exigim al govern d'Espanya i al PSOE el seu cessament.
Tot plegat en una sessió plenària en què s'ha aprovat la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans, es reduirà un 10% fins als 103 euros per tona. Aquest abaratiment ha prosperat en un pla tens i farcit de retrets envers la política pel trasllat de fems d'Eivissa a la planta de Son Reus.
La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41,4 milions d'euros per regularitzar les tarifes de tractament de residus, 38 dels quals provenen dels acords assolits entre el Consell i el Govern. Es tracta d'una injecció a TIRME aprovada amb els 18 vots a favor del PP i vots, 13 en contra del PSIP i més i dues abstencions del PI. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre.
De tirar fems a Canaputxa, a Durlo, Son Reus, es passà de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
A l'oposició, el PSIP i Més per Mallorca han carregat contra la gestió de les polítiques de residus. Catalina Cladera i Catalina Inés Perelló, portaveu socialista i ecosobiranista, respectivament.
És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per importació de residus.
Argumentari que xoca amb l'aval de vots, Toni Gili.
Bajar la tarifa i, por ende, hacer un cumplimiento del uno de los acuerdos suscritos entre Vox y el Partido Popular de la reducción del 10% sobre la tarifa de residuos, que verán agravados todos los ayuntamientos y todos los ciudadanos de Mallorca.
L'única abstenció ha vengut del PI, Coalició per Mallorca, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat. És Toni Sales.
Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents que nosaltres mos pareix bé per els donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
Amb aquesta inversió, el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, FORM, de manera que no repercuteixi en la ciutadania.
I a Menorca, Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Serveo, que gestiona el geriatri municipal, per incompliments del contracte. El pla d'avui n'aprovarà la sanció. S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals es consideren faltes molt greus. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa de les indicacions municipals i s'acordarà ampliar el personal del centre. Ho explica Eloi Pons, que és regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament.
Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada de tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
L'ampliació del contracte serà de més de 700.000 euros per als pròxims 4 anys.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I l'operació antidroga, duita a terme a diferents municipis de Menorca i de la península, s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos. La investigació s'ha desenvolupat per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera i es troba sota secret de sumari.
Així és, els escorcolls domiciliaris s'han fet en diferents punts de Menorca, uns d'ells a Castell, al carrer Estuart, molt a prop de l'Esplanada. Paral·lelament s'ha fet un altre escorcoll al camí de Santa Maria de Maó, a un conegut punt de venda de drogues molt a prop de l'estació d'autobusos, on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet altres 2 escorcolls, més a Ciutadella i un altre a la península. El nombre total de detinguts en aquesta operació és de 9 persones. Els agents també han decomissat diverses substàncies i dobles.
I a Eivissa, els organitzadors de la festa il·legal que la policia local va desmantellar dimarts a Sant Josep s'exposen a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
Segons la investigació de la policia, la festa la van organitzar per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedent de Nova York, que celebraven un aniversari. Quan la policia hi va arribar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar-hi. José Antonio Granados, cap de la policia local de Sant Josep.
Hi havia contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
I a Menorca, 6 mesos després dels despreniments de Cala Sant Esteve i del Fonduco, una vintena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva. Ara l'Ajuntament d'Es Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que acabi aquest any.
Recordem que fa 6 mesos els despreniments van obligar a evacuar 105 habitatges d'aquesta zona. La majoria dels residents ja han pogut tornar, però una vintena de famílies encara esperen una solució definitiva. Els propietaris del Fonduco ja coneixen el projecte que defineix les actuacions per estabilitzar el penya-segat. Lluís Camps, Batle d'Es Castell.
Desbrossar i es fer net de vegetació i després hi ha pues, accions en embolonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després hi ha instal·lació d'una malla específica i en moments, indrets, punts molt concrets, algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
Les obres estan valorades d'un 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir a partir d'ara la part que li correspon segons la seva finca.
7 i 19 minuts. I que també ho ha...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunanvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí.
IB3 Ràdio.
I ho destacàvem a la portada. Les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres dades del Consell General del Notariat que hem conegut aquesta matinada. També crida l'atenció que cau la compravenda de pisos en un poc més d'un 20% del mes de maig.
Així és, de fet, les Illes registren un dels majors descensos de transaccions a tot l'estat espanyol després de la Comunitat Valenciana. Pel que fa als preus, del metre quadrat al maig van augmentar un 16,3% respecte del mateix mes de l'any passat. Per tant, és l'increment més elevat de totes les comunitats i se situa, per tant, molt per damunt de la mitjana estatal, que és del 8,8%. Després de les Balears, els increments més destacats els troben a Castella, la Manxa, amb un 15,4%, i també Andalusia, un 14%. Pel que fa al tipus d'habitatge, el preu del piso es va augmentar un 14% interanual, fins al 2.455 euros per metre quadrat. En canvi, els habitatges unifamiliars van registrar una pujada més moderada, amb un preu mitjà de 1.445 euros per metre quadrat.
I el Govern i la Unió de Pagesos de Mallorca projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan i disponibles a partir de l'any 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros, Neus Pericàs.
L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitat. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general, Sebastià Ordines.
L'Unió de Pagesos durant més de 20 anys va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de l'Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de l'Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui destaca el tarannà pioner del projecte. Espera que marqui un precedent, ja que representa una ajuda en el problema de l'habitatge.
Esperamos que marque un precedente. Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
D'aquesta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a 2028.
I l'Ajuntament de Santa Eulària i Eivissa impulsarà la construcció d'entre 16 i 20 habitatges a preu limitat. L'operació està finançada pel Consell en un 60% i es desenvoluparà en un edifici al carrer Tinent Coronel Costa Ribes, al centre urbà. El consistori afrontarà el 40% del cost de la construcció amb 770.000 euros procedents del romanent de la tresoreria de l'administració local. La iniciativa es presentarà avui al Pla Municipal Carme Ferrer, és la batllessa de Santa Eulària.
Si sumamos las que vamos a poder realizar ahora con las del Puig d'en Valls, pues estaremos cerca de los 120 viviendas de precio limitado y creemos pues que es una cosa única en Eivissa y que realmente es un reclamo por parte de los ciudadanos.
Encara a Eivissa, el Gengob sospita que l'aeroport està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Per això demana al Saprona que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Aena, per part seva, defensa que l'aeroport compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
L'entitat ecologista assegura que l'aigua del pou que abasteix l'aeròdrom presenta un nivell de salinitat 4 vegades superiors als permesos per al consum humà. Per això, perquè fet, considera que l'aeroport disposaria d'una planta desalinitzadora o potabilitzadora. El problema, segons el GEN, és que el govern no té constància de cap instal·lació d'aquest tipus ni tampoc de cap punt autoritzat per abocar la salmorra que generaria durant aquest procés un residu altament contaminant que requereix un tractament específic. Joan Carles Palem és el portaveu del Gengob Eivissa.
Se té que estar fent desalació sí o sí a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, el govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
El portaveu del Gengor recorda també que els veïnats fa temps que denuncien que l'aigua de la zona és cada vegada més salada i que arriba amb poca pressió. Aena, per part seva, diu que l'aeroport d'Eivissa respecta el límit d'extracció d'aigua i afegeix que l'aeròdrom s'abasteix exclusivament de 5 pous autoritzats mitjançant l'aigua de pluja.
I les conclusions de la segona jornada de la biodiversitat marina alerten d'un deteriorament significatiu de l'estat de les aigües de les illes. Assenyalen també de la necessitat d'una actuació coordinada entre totes les administracions.
El document insisteix en la necessitat d'aprovar una llei balear de l'aigua que n'adapti, diuen, la gestió a la realitat insular. Destaca la urgència d'aconseguir una implicació més gran dels municipis i també del sector turístic i portuari en la gestió de l'aigua i de no abocar-hi aigües fecals. Ho explica la coordinadora de l'informe, Raquel Baquer.
La causa és l'empitjorament de la qualitat de l'aigua perquè ens arriben aigües brutes a la mà, ja sigui o bé, perquè hi ha sistemes de clavegueram en mal estat, tot això s'ha veu agreujat amb l'augment de població i de pressió humana i turística que hi ha més d'estiu. Una altra font són també els vaixells que de vegades s'aboquen les seves aigües brutes directament a la mà.
Recorda que cal crear aquesta llei justament en el pla hidrològic actual dita que s'ha de fer i que no té un règim sancionador. A més, destaca que les incidències per contaminació fecal es van duplicar l'any passat respecte de 2024 i passaren de 46 a 92.
I Ports de les Illes Balears ha reforçat aquest estiu la vigilància de xàrters il·legals amb el servei de 22 embarcacions pròpies. Des de principis de l'estiu s'han aixecat 121 actes per infraccions relacionades amb el transport marítim i també el lloguer d'embarcacions.
Ports assegura que l'activitat il·legal de vegades és difícil de demostrar i que qui lloga el servei no sol saber que es tracta d'una embarcació il·legal. És César Pavón, el director del Centre de Control de Vigilància del Litoral.
Pero en algunos casos es complicado de demostrar en este sentido, porque son embarcaciones que se alquilan sin ningún tipo de contrato. Y normalmente suele ser con conocimiento de la persona que lo alquila ya.
L'any passat, 162 infraccions van ser per xàrters il·legals per un valor total de quasi mig milió d'euros.
I són ara les 7:27, fem un cop d'ull al que destaca avui la premsa a les seves portades, que recullen el suport del president Pedro Sánchez, el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials de la manifestació contra la saturació turística. Això després de reunir-se a Palma amb el rei Felip VI i també amb la presidenta del govern, Marga Proens.
De fet, última hora titula Pedro Sánchez avala l'actuació del delegat del govern després de les càrregues del 26J i en la imatge de la portada precisament hi apareix Pedro Sánchez i Marga Proens en la reunió mantinguda i el consolat en què el president del govern central va demanar a la màxima autoritat de les illes, a Proens, limitar els preus del lloguer. Per altra banda, Diario de Mallorca es fa ressò també del suport de Pedro Sánchez, d'Alfonso Rodríguez, amb una foto conjunta amb el rei Felip VI al Palau de la Modaina i anuncia que el president de l'executiu central demanarà a la Unió Europea un centre a Mallorca per la lluita contra els incendis ara d'actualitat. I en el titular, en canvi, destaca que l'advocat mallorquí Jaime Campaner assumeix la defensa de Begoña Gómez, la dona del president. I pel que fa al digital, Mallorca Diario recull també que Sánchez manté la confiança amb Alfonso Rodríguez, recordem, el delegat del govern a les illes després de les càrregues policials de diumenge. L'Ara Balears, per la seva banda, destaca la resposta de la presidenta Proens cap a la protesta contra la massificació turística, afirmant que les polítiques del govern de l'executiu van en la línia del que es demana. A Eivissa, el diari diu que l'Ajuntament de Sant Josep estudia desallotjar un assentament de xaboles a la zona de Cala de Bou, mentre que el periòdico destaca també la reunió d'ahir entre Pedro Sánchez i Marga Proens, que ha demanat al president del govern central solucions a l'emergència migratòria a l'arxipèlag. El Menorca, per la seva banda, recull els 9 detinguts en una operació contra el tràfic de drogues a diferents zones de l'illa.
Ho explicàvem també a l'informatiu matí d'avui. Quant a la premsa estatal, els diaris posen la vista avui en la plana política i judicial.
Així és, perquè el País destaca que l'àtic de l'UTSA del govern de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, només és d'ús residencial. El Mundo, per altra banda, titula titula que Sánchez creu una altra línia vermella indultant la corrupció del Partit Socialista i Junts. ABC, per part seva, afirma que el jutge del cas Plus Ultra investiga com la secretària de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va comprar una casa i La Vanguardia, anant ara cap a Catalunya, obre amb la imputació a l'exdirector de la Guàrdia Civil per fer pressions a l'UCO en el cas Leire Díez.
I també són algunes de les qüestions destacades avui a les portades dels diaris editats a l'Estat. Amb aquest resum de premsa arribarem a les 7:30. Tot d'una repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. Sánchez defensa el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques rebudes per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística de diumenge.
Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada, y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo y vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta investigación.
Ho ha dit aquest dimecres vespre després de reunir-se amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina Palma.
Una compareixença en la qual també ha anunciat que ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis de la Mediterrània Occidental s'ubiqui a la base aèria de Sant Joan, a Mallorca.
Abans de la trobada amb el monarca, el president del govern espanyol s'ha reunit també amb Marga Proens.
La presidenta del govern assegura que no hi ha hagut cap avanç ni novetat. Ara bé, han acostat postures sobre migració, també han parlat de turisme i cogestió aeroportuària.
El que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
I el Consell de Mallorca exigeix la dimissió del delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials en la manifestació de diumenge contra la massificació turística.
Ha estat arran d'una moció de més presentada al ple que també reclama responsabilitats polítiques al ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El PP, Vots i Coalició per Mallorca hi han votat a favor, mentre que el PSOE l'ha rebutjada. És l'ecosobiranista Vial Paeres.
Explicar qui va ordenar aquell dispositiu, qui va decidir impedir l'accés a les voltes, qui va autoritzar les càrregues, per què se va actuar contra persones que exercien pacíficament el seu dret a manifestació i contra els professionals de desinformació.
I la dona del president espanyol, Begoña Gómez, canvia d'advocat i fitxa el lletrat mallorquí Jaime Campaner.
L'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malversació. Campaner substitueix Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hi ha hagut 9 detinguts en una operació antidroga a diferents municipis de Menorca.
La investigació duita a terme per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera es troba sota secret de sumari. A més de les detencions, els agents han decomissat diverses substàncies i doblers.
I les Balears encapçalen la pujada del preu de l'habitatge a tot Espanya, segons les darreres dades del Consell General del Notariat.
Unes xifres que han conegut aquesta matinada també criden l'atenció que cau la compra-venda de pisos en un poc més d'un 20% el mes de maig.
I avui fa 17 anys d'aquest moment.
Ja anem amb una notícia de darrera hora. Sembla que s'ha produït una explosió davant el quarter de la Guàrdia Civil de Palma Nova.
17 anys de l'atemptat d'ETA a Calvià, on varen morir els guàrdies civils Diego Salvales Aún i Carlos Sáenz de Tejada. Avui, a les 9 del matí, es farà un acte homenatge a les dues víctimes.
I a més, enguany es descobrirà una escultura de l'artista José Carlos Terroba Bello, un tricorni de ferro d'un metre 10 d'alçada i més de 200 quilos.
A la segona hora d'aquest informatiu hi serem en directe. Pel que fa al temps, avui és el primer dia de la setmana amb avisos per calor a les Balears. S'activaran a les 12 al nord i a l'interior de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor. I hem de destacar que al llarg d'aquests dies anteriors també han tingut rècords quant a la temperatura superficial de la mà. Abans d'ahir va ser la boia de Mó, que vàrem arribar als 30,6 graus. I en el cas d'ahir, vàrem arribar als 31,4 graus a la boia de la Dragonera. De moment, esperant que al llarg d'aquesta jornada la temperatura màxima giri aproximadament entre els 32 i els 36 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar els 37. D'altra banda, en el cel, el sol serà el gran protagonista de la jornada i pel seu costat el vent bufarà molt fluix, principalment de xaloc, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que punts del sud i de l'est de les Pitiuses sí que podran tenir qualque redol de maror. Ara mateix tenim a Mallorca 20 graus a Lloret, 24 a Manacor i 26 a Banyalbufar. A Menorca, 23 graus a Son Bou i 24 a Cala Morell, i a les Pitiuses, 22 graus al Cap de Barberia i 23 a Sant Carles.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 7:35. Encetem la informació esportiva començant parlant del Reial Mallorca, que avui disputa el tercer partit amistós de la pretemporada. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt que entrena Luis García s'enfrontarà a l'Al-Ittihad de la Saudi Pro League a les 10 del matí al Banús Football Center. Un partit que servirà per agafar ritme de competició i continuar perfilant l'equip de cara a l'inici de Lliga, i que també podreu seguir per IB3 Televisió. L'equip rival, per cert, milita el porter exmallorquinista Predrag Rajkovic. El serbi, recordem, va fitxar per l'equip saudita fa gairebé 2 anys. Un altre jugador que també jugarà a la Saudi Pro League és el portuguès Samu Costa. El Mallorca i l'Al-Nasser ja han arribat a un acord total pel migcampista i només resta pendent l'intercanvi de documentació perquè l'operació es faci oficial. D'altra banda, la situació de Johan Mojica continua sense novetats. El Mallorca encara no ha rebut cap oferta que consideri interessant pel lateral colombià, que si res no canvia es reincorporarà als entrenaments a la resta de la plantilla la setmana que ve. I abans del partit d'avui, qui ha parlat és Pablo Torre, que afronta la nova temporada amb l'objectiu de convertir-se en una peça clau de l'equip després d'un primer any marcat pels problemes físics. Són declaracions de Pablo Torre a IB3.
Tenía algún problema en el cuerpo, tampoco voy a decirlo, que fui a mirarlo este verano a un doctor a Venecia que me recomendó de Michelis y bueno, creo que hemos mejorado cosas, entonces a ver si se puede ver este año también, la mejor versión mía.
El migcampista càntabre assegura que ja està plenament recuperat i ha destacat la bona sintonia amb el tècnic Luis García des de la seva arribada.
Me ha gustado mucho la forma que tiene de ver y de entender el fútbol. Yo creo que entiendo el fútbol, pero bueno, él todavía te va dando más consejos o más pautas. Tiene mucha personalidad, ha jugado también en primera división, sabe lo que es esto, nos puede aconsejar tanto futbolísticamente como de otros aspectos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerle, claro.
Pablo Torres marca també el repte de millorar els seus registres per ajudar l'equip en la lluita per l'ascens. La U d'Eivissa i l'S d'Eivissa tornaran a veure's les cares aquest estiu en un amistós amb motiu de les festes de la Terra. El partit repetirà el duel de l'any passat i es disputarà el pròxim 8 d'agost. Durant l'acte, el director esportiu de la U d'Eivissa, durant l'acte de presentació, Michel Sanz, també ha fet referència al mercat de fitxatges i ha avançat que el club espera tancar les pròximes hores la incorporació d'un lateral esquerre.
Si queremos hacer una plantilla de 22-23, faltan 6-7 futbolistas. Hay uno que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir de su equipo, es decir, que mañana estará aquí. Lateral izquierdo. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en la selección del futbolista y eso lleva tiempo. Si no trabajamos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es máximo nivel, 30 de agosto.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal inicia avui els entrenaments de pretemporada després d'haver superat ahir les proves mèdiques. La plantilla que dirigeix Antonio Vadillo torna a la feina amb la mirada posada en la Supercopa. Escoltam el jugador brasiler Lucao.
Tenemos mucha ilusión porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. Y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí, competiendo para ganar títulos. Y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
Tots els futbolistes del Palma s'han mostrat il·lusionats amb el nou curs i convençuts que l'equip s'ha reforçat per tornar a lluitar per tots els títols. En bàsquet, els tres equips balears de la primera FEB ja coneixen el calendari de la temporada 2026-2027. La competició començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre Palmer i Figui, mentre que l'Èstia Menorca debutarà a la pista del Cantàbria. Pel que fa als altres derbis balears, l'Èstia rebrà el Figui el 16 d'octubre i el Palmer el 27 de desembre. Ja a la segona volta, el Figui s'enfrontarà al Palmer el 19 de març, el Palmer visitarà l'Èstia el 16 d'abril i el darrer derbi arribarà precisament a l'última jornada de la Lliga regular el 7 de maig amb el duel entre el Figui Mallorca i l'Èstia Menorca. El Palmer, per tant, tancarà la fase regular a la pista del Zamora. I acabant l'informació esportiva parlant d'atletisme, perquè arriben bones notícies per a l'esport balear. Esperança Cladera i Marc Escandell han estat preseleccionats per disputar els campionats d'Europa de Birmingham. La velocista Morera i l'atleta eivissenc formen part de la llista inicial de la selecció espanyola per a la cita continental.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Calor?
Moscars?
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Set i 41 minuts del dia com avui, però, del 2009, els guàrdies civils Diego Salvales Saún i Carlos Sáenz de Tejada morien a Palmanova en el que va ser el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a Espanya. D'això en fa 17 anys i, com cada 30 de juliol, es fa un acte homenatge al nucli calvianer.
Així et serà a les 9 del matí amb les principals autoritats polítiques i els familiars de les víctimes. A més, es descobrirà una escultura per honorar-los de l'artista José Carlos Terro Babello. Es tracta d'un tricorni de ferro que estarà damunt un mànol blanc. L'escultura, que fa 1,10 m i pesa més de 200 quilos, s'ubicarà al carrer Diego Salvales Aún, on es va produir l'atemptat. A més, compta amb un sistema d'il·luminació verda que recorda l'uniforme dels agents de la Guàrdia Civil.
És un dels episodis més foscos de la història recent de les Illes Balears.
A les 2:07 anem amb una notícia de darrera hora. Sembla que s'ha produït una explosió davant el quarter de la Guàrdia Civil de Palmanova, a Mallorca. Segons informa el Servei d'Emergències de l'1-2, que és qui ha rebut l'avís, hi hauria ferits.
Sara Casas, editora de l'Informatiu Migdia, explicava d'aquesta manera que havia hagut una explosió a les 2:10, però no va ser fins minuts més tard que el periodista Patricio Asensi va poder concretar-ne alguns detalls.
S'estan pensant que potser pugui haver un segon cotxe bomba instal·lat a qualque banda de Palmanova.
Patricio, les autoritats parlen ja de cotxe bomba.
Parlen de cotxe bomba i de que hi pot haver un segon cotxe bomba.
Que podria haver un segon cotxe bomba.
Sí. Va ser llavors quan es va confirmar que era un atemptat perpetrat per la banda terrorista ETA. Però com va ser, Cristina?
Idò, com dèiem, a les 2:50 del migdia va explotar una bomba adossada als baixos d'un cotxe Nissan Patrol de la Guàrdia Civil que estava aparcat just davant del quarter de Palma Nova, a Calvià. Va ser quan els agents de l'Institut Armat Diego Salvaldez Aún, que era en aquell moment alumne en pràctiques de 27 anys, i Carlos Sáenz de Tejada, agent de 28, varen posar en marxa el vehicle i varen morir en esclatar l'artefacte explosiu. Més tard, es va localitzar un segon explosiu que estava programat per ser detonat, però en aquest cas els GDs el varen poder desactivar abans que això succeís. Amb aquest escenari, es varen tancar tots els accessos a Palma Nova i es va iniciar l'operació Gàbia. També es va tancar l'aeroport i els ports de les illes per impedir que els terroristes escapassin, cosa que no varen poder impedir.
A les 9 del matí es farà aquest acte homenatge a Calvià i serem en directe a partir de les 8:30. I ara el que fem és balanç de la darrera hora dels incendis forestals de la península que evolucionen de manera favorable. El d'Àvila i el de Madrid ja estan estabilitzats, però el de Castelló continua sense control i se n'ha declarat un de nou a Zamora, que ha obligat a evacuar 12 municipis. La nova onada de calor, que afectarà bona part del país fins diumenge, dispara el risc d'incendi. En aquest context, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha instat, Caterina, les comunitats autònomes a reforçar les mesures preventives davant els focs.
I ara per ara el que foc que més es preocupa és el de Vall d'Uixó, a Castelló. Més de 1.200 professionals i 30 mitjans aeris treballen en aquest moment per controlar les flames. Els equips d'extinció asseguren que encara han d'esperar unes 48 hores per avaluar l'evolució del foc i plantejar-se, per tant, la seva estabilització. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit que les pròximes hores seran decisives per consolidar els treballs d'extinció.
La evolució continua siendo favorable. Con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable.
I pel que fa als incendis d'Àvila i de Madrid, s'han estabilitzat els grans focus, tot i que, de moment, es manté l'emergència nacional en aquestes zones. A Madrid, 9.500 persones continuen encara evacuades i el confinament es manté en alguns pobles i també urbanitzacions. Mentre que a la província d'Àvila s'ha aixecat finalment totes les mesures d'evacuació i també de confinament, segons ha explicat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska.
Referir, por último, que en cuanto a las medidas que pesan sobre distintas localidades, tanto de la comunidad restrictivas de la movilidad, tanto en la comunidad de Madrid como en Ávila, empezar diciendo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila.
I també ara la preocupació se centra a Zamora. L'incendi ha obligat a evacuar un milenar de persones de les localitats més properes al foc. Els mitjans d'extinció que treballen a la zona s'hi han incorporat mig centenar d'efectius i també una vintena dels mitjans de la unitat militar d'emergències.
I més enllà de les fronteres espanyoles, França també continua pendent dels incendis forestals.
Parlam del gran incendi que afecta directament al departament de la Gironda, ja s'ha estabilitzat, tot i que això el servei d'emergència mantenen encara l'alerta màxima davant l'empitjorament prevista per les condicions meteorològiques en temperatures que podrien arribar als 41 graus. El foc ha calcinat, de moment, 42.000 hectàrees, ha deixat 126 bombers ferits i, de moment, es mantenen en 15 les persones detingudes en relació a aquest incendi.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha negat que l'indult a l'expresidenta del Parlament de Catalunya i de Junts, Laura Borràs, tingui com a objectiu guanyar-se el suport de la formació independentista als pressupostos generals de l'Estat.
Sánchez assegura que el fet que el Consell de Ministres es segui el que ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en cap cas, diu, té res a veure amb els 7 vots de Junts que necessita el Congrés dels Diputats per aprovar lleis.
Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra ha autoritzat la Policia Nacional per investigar diferents comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles i la seva secretària personal.
Unes diligències que s'emmarquen en el rescat de 53 milions d'euros atorgat pel govern espanyol a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge situa Zapatero com a líder d'una suposada xarxa de tràfic d'influències que hauria obtingut beneficis econòmics per influir en la concessió d'aquesta ajuda.
I de l'exterior, aquesta matinada, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran com a represàlia, diuen, pel llançament de múltiples míssils contra la base aèria i el quarter general de l'exèrcit nord-americà a Jordània. Mitjans iranians informen del manco dels ferits.
I hores abans, el president dels Estats Units, Donald Trump, llançava aquesta amenaça.
We're going to be hitting them very hard.
Escolta'm, el colpejaran molt fort, diu. Tenien 5 míssils disparats i els 5 van ser interceptats, però tot i això van disparar, així que ara els toca a nosaltres, ha dit.
I s'eleven a 28 els morts pel terratrèmol. Al Japó s'acerquen supervivents, mentrestant a contrarrellotge. Algunes de les víctimes del sisme de magnitud 7,1 s'han trobat sota la runa d'edificis que s'han esfondrat.
Un sisme que va ser de màxim nivell, segons l'escala nipona, va tenir l'epicentre a la prefectura de Kumimoto, que té uns 700.000 habitants.
I encara un darrer punt de la crònica internacional. Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
El Servei Federal de la Seguretat russa l'ha acusat de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals també xats i bots, segons Moscou. Haurien estat utilitzats pel Servei d'Intel·ligència ucraïnesos per a organitzacions terroristes per coordinar actes de sabotatge, atacs i ciberfraus. L'ordre arriba després que les autoritats russes hagin obert una causa penal contra el fundador de l'aplicació de missatgeria.
Són ara les 7:50 minuts. Anem en directe fins a Calvià. D'aquí a 10 minuts, a les 8, els socorristes tornen a manifestar-se davant l'Ajuntament del municipi. Continuen exigint unes peticions de millora del servei al consistori, qui és el que negocia les condicions amb l'empresa concessionària que té en plantilla els professionals del salvament marítim. Segons els convocants, la protesta es du a terme, ja que l'Ajuntament no ha donat resposta a les reclamacions després d'una primera reunió amb els socorristes a principis d'aquest mes de juliol. A Calvià hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
Bon dia, idò. Just ens trobam a les portes de l'Ajuntament de Calvià, a les escales de l'entrada principal, encara amb poc ambient de protesta, amb Ariel Gauna, que és el responsable sindical de la Unió Socorristes de Calvià. Bon dia, Ariel.
Buenos días, gracias por acercarse aquí.
Segona manifestació davant l'Ajuntament de Calvià per exigir unes millores que encara no arriben. Quines serien aquestes principals reclamacions?
Bueno, en principio estamos reclamando la extensión del servicio. Calvía explota sus playas desde el 15 de marzo hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de noviembre, y el socorrismo abarca desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Hay dos meses y medio donde se explotan las playas sin un socorrista activo. Bueno, esa es una de nuestras principales reclamaciones. Luego tenemos la necesidad imperiosa de mejorar nuestras instalaciones, nuestros puntos de vigilancia que no cumplen con el riesgo de riesgos laborales. Asimismo, también necesitamos la renovación de algunos puestos de socorro, como son el caso del puesto de La Romana, el puesto de Playa de Tora, una playa del Toro, una playa exclusivamente de residentes, no hay, allí no hay concesión, y además la colocación de un puesto de socorro en Playa de Iletas, que directamente no hay, los compañeros hacen curas, desmayos y todo tipo de atenciones en la propia arena.
Y la darrera noticia es que el Ayuntamiento vos ha convocado a una nueva reunión just demà. ¿Qué esperau d'aquesta trobada?
Sí, es correcto. El Ayuntamiento nos ha convocado a una nueva reunión para el día de mañana, después de que esta manifestación se haya hecho pública. Es lamentable que tengamos que recurrir a estos métodos para que las reuniones salgan rápido, pero bueno, es así. No, lo que esperamos es que, bueno, se ha elaborado un informe en cuanto a la infraestructura de los puestos de vigilancia, que claramente recomienda el reemplazo por unos puestos cerrados. Creemos que eso es algo importantísimo para nosotros y que se tiene que dar. También, lo que comentaba antes, extender el servicio ya es una necesidad visible. Cinco de los últimos siete allanamientos en el último año se dieron en playas no vigiladas y fuera de horario de servicio.
Una de les peticions que demanau és suprimir la figura del socorrista reactiu. Ens podries explicar molt breument en què consisteix aquesta figura i per què la considerau incongruent?
Sí, bueno, nosotros en esta figura la vemos incongruente porque es un amaquero que se le han adosado funciones del socorrista. No vigila, no previene y a la hora de socorrer ya en la mayoría de los casos es tarde. Entonces, bueno, no es compatible la actividad del amaquero con la del socorrista. El socorrista tiene que vigilar, tiene que prevenir y tiene que socorrer. Y sin embargo, el socorrista reactivo no lo hace.
Gràcies, Ariel. I acabau d'escoltar les paraules del responsable sindical de la Unió de Socorristes de Calvià, que exigeix noves mesures al consistori per millorar les condicions laborals del col·lectiu amb aquesta pròxima reunió demà amb l'Ajuntament del municipi.
Gràcies, Lluís. I tornarem a connectar amb tu durant la pròxima hora de l'informatiu quan ja hagi començat aquesta convocatòria, aquesta manifestació. La regidora de Platges i Litoral de Calvià, Elisa Montserrat, ha explicat a IB3 Ràdio que s'han convocat, com en deien també els socorristes, en aquesta reunió de demà després de rebre l'informe de riscos laborals sobre les torres de vigilància i els punts de socors que reclamava el col·lectiu.
Ja vam rebre l'informe aquesta setmana, l'hem estudiat, l'hem analitzat, hem tret conclusions i demà ens reunirem amb els socorristes.
Recordem que els socorristes denuncien que les torres de vigilància no ofereixen una protecció adequada davant l'exposició perllongada al sol. 7:55 minuts, moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Skateboarding. It's not a crime. Skateboarding.
La fi de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest comença el compte enrere. Queden 4 dies de festival i avui podríem dir que els noms propis de dones prenen protagonisme, de Siri Hustef a Virginia Woolf, passant per l'adaptació d'una de les grans novel·les d'Ernie Arnaud. Se'ns oblida la fantasia queer de Jean Quinn i les actuacions de Mainline, Magic Orchestra i de Teo Planell. Tot això serà avui l'endemà de la denúncia d'un clàssic de Rafa Cortés i el debut d'una realitzadora referent en el món dels videoclips de Bàrbara Ferrer. Ha parlat amb ell Sandra Martínez.
Comencem per la denúncia, la de Rafa Cortés, que intenta fer la segona part d'allò, Raimond, des de fa 17 anys, sense aconseguir cap suport a Mallorca. I el que dol més, assegura el director, és que ara mateix podria fer realitat aquest projecte a pràcticament qualsevol comunitat autònoma. Només és aquí, precisament allà on la vol filmar, per lògica, gairebé per amor propi, on les coses són més difícils i on no s'entén encara que aquesta indústria és una bona inversió en molts sentits.
I a mi em fa molta pena aquestes pel·lícules que diuen que passen a Mallorca, més grans o més petites, s'acabin fent a una altra banda. I això mos perjudica, perquè a més ensenyen una platja que no és mallorquina i diuen que és Mallorca, ensenyen un lloc que no mos correspon ni mos identifica, diguem que és Mallorca, i acaben fent uns equilibris que no mos fan bé ni econòmic directe ni reputacional després.
De 7 anys són molts anys, però Cortés ho té claríssim. Raimond serà mallorquí o no serà?
Per mi, Raimond és Mallorca. Si Mallorca no m'ajuda en el final, en el seu conjunt, no estic parlant dels governs, estic parlant de tot, és difícil aquí, i la tinc que fer una altra banda, ploraré molt. Ho passaré molt malament. Jo la vull fer a Mallorca, jo la faré a Mallorca i si algú m'atura, pues ja sabrem qui és quan siguis moment.
Cortés té previst tornar a comptar amb Alex Brendemühl com a protagonista i també en el guió, com ja va passar amb Jo. Jo, ja ho sabeu, un debut que va fer història al cinema balear ara fa 20 anys i veurem què passa amb una altra òpera prima que s'ha pogut veure a l'Atlàntida. Parlem de Mala Bèstia, un conte, una fantasia al voltant de l'amor, de la necessitat de ser estimats, Frega el terror, juga amb la fantasia, però és més real del que ens podria semblar. De fet, la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat la primera sorpresa en veure cap allà on ha arribat fins i tot aquesta història.
Jo pensava que no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? Que estava fent com una pel·lícula allunyada de mi. Vaig acabar la pel·li i em vaig donar compte de que parlava molt també de les meves pors i que connectava molt precisament amb aquest desig de ser escollida, no? I crec que també planteja molt també com aquesta idea de l'amor, no? De l'amor incondicional, planteja els vincles i també planteja una mica des de vegades des d'on estimem, no? Des d'una necessitat o des d'un amor pur i real.
Ferrer, que ha trobat en la pràcticament debutant la valenciana Maria Schwinning el rostre idoni per la seva protagonista, una adolescent a voltes dona, a voltes nina, que tan aviat fa por com fa estimera i que també ha tocat ben de prop a l'actriu.
Ella no ha fet esta pel·lícula per als altres i jo tampoc, és com que l'hem fet una mica per nosaltres, per tot el que teníem dins, i ara que hi ha gent que pugui connectar, que hi ha gent que li genera curiositat, pues és un extra, perquè també és una mica el que fa el cine, no? Connectar-nos a tots, i qui no connecta, no connecta, i no passa res. Però, bueno, m'agrada poder parlar d'aquesta pel·lícula molt.
Iria del Río i Roger Casamajor completant el repartiment d'aquesta mala bèstia, el debut de la realitzadora de llarga trajectòria en el món publicitari de videoclips, amb feines per a Rosalia, Amaya i Bad Gyal.
Lluna de pau.
I arribarem a les 8 amb la música de Maria Dalma Bonet, que avui vespre du al Teatre Principal de Mahó L'aigua no cansa, el seu darrer disc, amb el qual la cantautora celebra 60 anys de trajectòria artística. El concert comença a les 8:30 i forma part de l'esplèndid festival i de Sons de nit.
Mirall nocturn de la llum fosca del sol, lluna de pau. De pau de la casa de cendres a mig del cel a mig de l'univers.
TV3 Ràdio, informatiu matí, amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 30 d'agost, dia en què vos explicam que el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, després de les crítiques